Demà els nois tornaran a la seva frontera. Demà és el començament d'un nou camí, d'una manera de construir, una manera de curar, i ha dit espera una manera d'unir cos. Declaració de fa uns minuts del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, a les portes ha expressat de l'alliberament dels hostatges israelians a la franja de Gaza, també de l'intercanvi amb presos palestins empresonats a l'estat d'Israel. Amb aquesta informació tancam el butlletí informatiu de les 10 de la nit d'IV3 Ràdio, el darrer de la jornada. Més informació a l'emissora pública demà de matí a partir de les 7 de l'informatiu matí. Bon vespre.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Avui tenim per vosaltres un programa especial. Tornem a tirar d'arxiu per rescatar un parell de menorquins que vàrem entrevistar conjuntament i que formaven un duo memorable, una parella, a més, que tenia en comú haver pres part del contraban a l'illa. Una pràctica que, com sabem, va ser una via per guanyar-se 4 sous per uns pagesos que amb prou feines subsistien i enriquir un poc més els senyors, que eren els que aportaven el capital d'una activitat que també era molt lucrativa. Els protagonistes del programa d'avui són José Pons Camps, conegut com a Desiderio o Desi, i Guillem Gonyalons Gomila, tots dos entrevistats a Sant Climent el 2021. Estau escoltant Aire a IV3 Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam. Jo feim amb Desi, el seu nom complet és...
José Pons Camps.
I per què vos diuen Desiderio?
Perquè a sa casa ma mare va posar, o bueno, mes pares van posar José Desiderio, i sempre m'ho havien escrit tot i això. Quan vaig anar a sa mili, els militars me van dir que de Desiderio res, que si no era, apellido, fora. I per això després ja no van escriure més, el que vull dir. O sigui, que jo, natural, és José Pons Camps i de Desiderio no en ratllen. Però, en canvi, tothom me coneix per en Desi, en Desiderio i tal i qual, sap, i tot això. Vaig néixer el 32, el 23 de maig del 32. De quan vaig néixer hi ha tanta diferència que no sembla de res amb ara. Quan vaig néixer dins el poble. Mon pare era carboner, feia carbó. Després, a poc, va passar al camp, es va fer pagès, mos van anar del poble, mos van fer dins la guerra, mos van anar a un lloc que es diu Sant Obertí, a Esterme d'Olo. Allà hi van fer 4 anys. Llavors mos van brindar Sant Blanc Nou, que és un lloc que és més bo, més gran, i allà n'hi van fer 4 més perquè va canviar de senyor, llavors no es van a venir, diguem. I després van anar a una altra banda, a Esterme d'Olo, a Vinyarruet, es deia. Això ja havia acabat la guerra, tot això. Perquè dins la guerra van estar a Sant Obertí, nosaltres. Nosaltres eren 6 germans. O sigui, 4 germans i 2 germanes. I va fer uns anys, l'any 49, tot que era, que estaven en un sotanet aquí, i tenia un germà, jo aquí tenia 9 anys, i va agafar reuma del cor. I tots els fiets, hi havia una passada de fiets després que van tenir reuma del cor. I aquest fiet va agafar reuma del cor i van fer la mare de coses i van venir diversos doctors, i però l'any 49, dia 3 de juliol del 49, em sembla que era que es va morir. I està enterrat a l'O, perquè no era natural de l'O. I aquest va ser el que va anar més malament. Eren 6, ja van quedar 5, i ara no som més que jo i una germana, ja. Era el tercer, però el segon no li va tocar el viu, la pobreta. En va néixer i va morir. I el meu germà hi va anar, ma mare va estar, per sentir dir, que després això ho duen molt, molt amagat, i que d'allò no podien ser perquè els fiats venien del cel i tot això. Ho vaig saber quan ja vaig ser gros, jo sap. I jo som els tercers de casa perquè hi eren estat set, però van ser sis de vius i era el segon, figurava el segon perquè era el tercer, però figurava el segon. Jo tenia dues germanes, la més petita va néixer dins la guerra i ja és morta, pobreta, ja fa dies. I aquella, com va ser una dona, i de fieta igual, tots els regirons, diguem, de ma mare, de quan estava embarassada, ara tiraven aquí, com que les bateries s'ajuntaven aquí dalt, quan venien els avions, eh? I això era... era terrible, eh? Me'n record bé. I m'ho havien d'anar a posar... deien, per anar bé, hauríeu d'estar a uns estables, posem, que eren de pedra, dins les portallades, o si hi havia un forat o una barraca, anem-nos amagant a dins. No posen ser les cases grosses que els avions poguessin veure que allà hi havia unes cases, saps què vull dir? Coses així. I era un sofriment, eh? I me'n recordo bé. I aquesta germana sempre va ser molt poruga i molt de tot. Poruga, no t'ho diran, que sempre se rigirava de tot. I ma mare sempre deia que ella havia agafat els sustos d'ella. I quan ma mare estava embarassada, tenia aquesta, estava embarassada d'aquesta fieta, i ara tiren bombes a Mó o a Gó, allà on sigui, i la fieta, tot allò ho agafava ella, saps què vull dir? Quan va néixer, sempre tenia por de tot, i allò ho duia de néixer. Sí, sí, tenia, ho tenia en propi tant, sí. I jo conec una dona que és d'edat, com quasi com jo, que aquella tenia dues germanetes, tenia dues germanes, i sa mare va sortir a comprar i va dir, diu, jo ara vaig a comprar i d'aquí mitja hora som aquí, eh? No me'n mogueu d'aquí, eh? Venen els avions, comencen a tirar i eren masquinats, es maguen davall d'un llit que hi havia. Van tenir la gran mala sort que van tirar una bomba a la casa dalt i els va matar davall del llit, els va esclafar allò. I aquesta dona, molt amiga meva, perquè m'ho va contar moltes vegades, veu? I aquestes germanes van quedar mortes. I coses així, bueno, i desgràcies aquestes. Després de la guerra encara va haver lots anant a cuir, menjar pesconis, per les carreteres o dins d'una síquia, trobar una cosa i amb el xapó, que nosaltres es cavaguel li dèiem un xapó, donar un toc a un ferro i ser una bomba i explotar i matar-se el lot. Això es va donar casos així, també. Mon pare era molt bon home, un home de no quedar malament, però per ratllar clar i així com toca, era massa recta en sa feina i això, perquè te feia fer feina i si ell pensava que havies d'haver fet més, t'apretava malament. Mon pare, que me perdoni, l'heu entès, però era una bona persona, però amb això era molt feiner, i un home que no era caçador, no tenien un ca que feia molt bo per caçar conills, però mai va anar a descanjo del lit, saps què vull dir? Sempre havia de ser sa feina. I jo amb això li semblava molt, el que no ha tingut aquest natural tan de sol com ell. Ma mare era més de sona, però era molt bona dona i feia molt per sa família, per els al·lots i per tot. Bé, viure del camp no s'assembla de res amb ara. No hi havia màquines, tot s'havia de fer a base de mà, tot, cavar roques, que era un pecat si vostè, per exemple, era pagès d'un lloc prim, com a Montsotanet, que té molt de prim per aquí, havien de cavar la roca, perquè si no ja no coïen blat, aquell temps anaven de blat, perquè el que feia més falta era espai, i blat i tot això. I la roca havien d'anar ben cavades, si un pagès deixava una tanca sense cavar roques ja era carticat. Bueno, era una vida de desespero perquè havies de fer molta feina amb això, que li dic. Aquells llocs eren molt serios perquè la feina no retia i havies d'acabar totes les roques. Si no, allò feia... Perquè la roca aquí damunt fa un rolos, diguem, de terra, el que més és penya. Allò, si no acabaves, allò era erm i ja podies tirar blat a dintre, que davant no ho feia. ho havies de posar apuntat, havies d'acabar tot allò, i es dia que tiraven el gra, després allò ho remenaves, i allò ja es tapava i ja naixia. Veu? Coses així. El blat, tot el que podien de blat, feien blat. El blat era com un contrabando després, perquè si els senyors podien treure blat del lloc, tot el que poguessin, on que anava molt, hi havia els estropeulistes que deien, aquell temps, que compraven blat per fer estropeu-lo, per tornar-lo a vendre i tot això. I nosaltres aquí vam tenir... Ara ja és mort i la família són morts tots ja. No, a Mossotanet, com van estar a Mossotanet aquí, me recordo que una vegada el senyor era molt... Perquè el senyor, perquè vostè ara fos de Silla, ho haguera conegut, un tal Panxo que era... I va tenir un fill que va ser alcalde de Mont. I aquest senyor era molt bon senyor, per aleshores, molt simpàtic, molt de tot. I me recordo que un dia ve un vespre, que nosaltres sopaven, i me diu, que ja bateu blau, l'amo? Diu, mira, diu, avui ha estat el primer dia. Com que batien a bèsties, després encara, no hi havia màquines, batien a pota. Diu, mira, diu, avui ha estat el primer dia que hem batut blat. Diu, jo demà me l'heu de fer net, i a les 12 de la nit vindrà fulano de tal, un taxista que havia molt, que era molt, anava molt de blat, ja. Diu, té un fort, i li carregava el fort, diu, que jo aquest blat ja el tenc cobrat. O sigui, això ja anava així. Aquest senyor era riquíssim perquè va tenir una quantitat de finques a tota Menorca i va quedar pelat perquè va ser... Era un qui doni dues prou mai, sap? Va passar tot pel paner. Sí, aquest sí, perquè jo encara no havia vist mai com vaig venir per aquí, perquè sempre havien estat a llocs de pel mig, com van venir aquí. Hi havia dos dies que eren, ja va venir amb una jove, i a veure si li volien donar aigua per beure, perquè si jove tenia set, un mare, sí, se preocupi que vol res més, no. I ja van estar per dins la tanquecera, a les fosques, i nosaltres ja vam veure, què és això tan raro que vaig, senyor? I tot era el mateix, sap? Femelles i dones, i ara davant, i venga, i ara aquesta, i ara aquella, i tot sabia. Després va arribar al final, que es va casar, va tenir dos fills, no sé si va tenir dos fills i una filla, no ho recordo prou bé. I bueno, res. Era un derrotxe que seva. I va quedar derrotxat tot. Els senyors, la majoria de senyors, no tenien carrera, com avui en dia els fills i tothom té carrera, i vivien de les finques. I què passava? Que sempre apretaven els pageses, que vull dir, bueno, encara no tens patates, encara, com aquella, quin dia podràs batre, ja podré dur blat a vendre, que després era com un contrabando el blat. El pagès se pagava la meitat de tot el que hi havia a la finca, o sigui, de bestiar. I era meitat de l'amo, meitat del senyor. I quan se n'anava d'aquella finca, passava uns estimadors, tant des qui entrava com si s'ho quedava el senyor, un estimador de cada banda, i aquells feien el trato i deien això val tant i tant. I, per exemple, si una vaca valia d'aquell temps 500 duros, pues, quasi sempre l'estimador de l'home que sortia, que era el que tenia la vaca, era el que li posava el preu. I l'altre, si li semblava ca, pues de no, jo això, pues hem de llevar tant, i ho col·locaven així, tan bestiar de cabresta com tot. Després no hi havia màquines, no hi havia cap màquina de res al camp, i se feia tot a mà, i tot a baixa de... Si era segar a mà, els trossets plans ho segaven amb una bístia i una màquina antiga d'aquestes per segar blat, per segar ordi, i jo, que era un fiatge, m'anava a la màquina perquè vaig començar a semblar nou a manar a la màquina i devia tenir 7 anys, i el blat, els plans, ja m'anava d'altres caps, que vull dir? Jo era més petit que el blat. Veu? I ja vaig començar així. És que feina de tornar-hi, quan van començar a fer feina de tornar, ja tenia 14 anys, jo tenia, per exemple, coses de bestiar, aquesta. Ara vens, ara capres, ara vaques, anar a manar, i ajudar a munyir. Sé que ma mare havia d'anar a fer feina i coses, i ja me duen a una escola. Però després, quan mon pare va fer pagès, ja no vaig poder anar a escola, perquè quan just vaig poder anar dalt un asa i carregar mel de gerres de llet per dur l'olor, havia de fer 2 hores per anar i 2 per venir. I el primer dia que me van dir, quan t'hagis dut la llet a un lloc que li deien a Can Patricio, fer-me el sas a Casferrer i te'n vas a escola. Me'n recordarà sempre d'això. I ja no hi vaig tornar, perquè quan vaig arribar a escola, els al·lots ja eren a recreu. I hi havia, per cert, que era de mallorquina, una mestra, i com em sembla que la veig ficar perquè la conegut a tots, i diu, i tu també has de jugar a futbol, ara? Dic, no, senyora, dic, jo me passa això i això, la casa som al camp, ha fet 2 hores d'altonasa per venir, i antes vien de munyir i tot això, duia la lleta que em patreixo, i això, jo arrib tard. Tu que trobes que són hores ara i els lotges són al recreu, i el capvespre, què has de fer? Que el capvespre ja té que ser a la casa per tornar a partir, a replegar vents i cabres, hi havia molta marina, i no podré venir. Jo plorant i vaig dir això, vaig arribar a la casa, em diuen com ha anat a escola, i vaig explicar això. Ma mare diu, jo no era allà amb ella, i li diré que tu a escola no hi pots anar. I jo havia d'anar a la mili i no sabia res. Però aquí hi havia, per cert, que estava a una casa al costat o a l'altra estava. Hi havia un mestre d'escola que vivia aquí i nosaltres, que jo vam venir cap a Sant Climent, aquest temps ja estaven a Sant Climent, en un lloc que hi havia un mosso tanet, al costat del casino de Sant Climent. I li vaig dir, per favor, senyor Llorenç, m'hauria de fer una hora o menys d'escola cada dia, jo li pagaré el que sigui, perquè m'entenc que anar a la mili i no sé fer una o amb un got. I estic afrontat, perquè sempre havien estat un fora, nosaltres al poble i tot això. Bé, no passis cap pena. Bé, i aquest senyor me va arrencar. Vaig fer una hora amb ell, jo hi vaig posar molt d'interès, no és que sàpiga res, diguem, com aquell que diu, de vora que s'hi han estudiat. Però me defensava, ja, saps què vull dir? Ja posava la firma, ja ratllava de coses, i això ha estat la vida meva. I després, la manera d'anar vestits, pues, molt malament, perquè no hi havia dubles per comprendre, de que un conco de mon pare o un germà de l'avi mos donaven un sau o mos donaven unes abarques, i mon pare de trossos de goma que havien tirat de cotxos que jo no sabia com em podien dur, perquè jo encara me'n recordo dins les xiquies de les carreteres tiraven gomes cobertes de so de cotxo, que estaven tan gastades que tenien un forat així. Jo pensava, com ho poden dur això? Mon pare feia trossos d'allò i amb fils de ferro m'ho feien unes abarques i duen les abarques aquelles. I els al·lots, jo primerament de sedes i talls de vent, d'allò era un desastre perquè anaven mal vestits. Després se sembrava molta col borda per bestiar, per les vaques. Qui anava a cuir la col borda? Pues els al·lots, l'al·lot, jo era el que cuia la col borda i anava xop tot el dia, perquè ja té unes fues aixines i eren planes d'aigua. Quan anaves a romper la fua aquella ja quedava això. I això era la vida dels al·lots de fora de poble, si estaven un poc fora, que no podien anar a escola ni podien fer res, i feien això. Els contrabando, pues, agafaven gent que no fos massa sona, massa xerradora, massa això. I jo me van agafar i me van... Perquè nosaltres teníem terreno per aquí, ja van fer forats per amagar cosa, i perquè aquí hi ha un estable que li deien l'estable llarg, l'estable de les barres, i hi ha un senyor que li deien en Rafael Mussolo, perquè diu, aquí podíem fer un secret. I diu, tancar 2 fileres de vigues, i després, dic, com farien per anar-hi? Diu, destaparien dalt, pot pensar, és fandango que feien. La gent mos coneixia, la gent que anava de so, hi havia un que li deien Rafael Mussolo, que li deien en Perico Magat, a Can Rito hi havia, tot això era un... anaven amb això. I bé, ja mos coneixien i mos van agafar confiança i jo me penso que vaig quedar bé amb això. Aquí mos ho tenen, que jo idea, tenen el buer d'escós, hi ha un cos de cavalls que antigament corrien, i hi ha un buer, que és el buer nostre, i per si porta, perquè me feien massa renou, me feien així, a nit, el buer, vale? I això ja, punto, res. Anaves al buer i trobaves 7 o 8 o 10 homes i partien a peu ja cap a la mà. I allà venia el transbord i mos atracava si era tabac o si era cafè o si era... I miré de la vorera de la mà per distanques a les fosques en l'hivern, i mal calçats que anaven, traginaven els saps de 60 quilos aquests. Després de les caixes, de tabac ja pesava menys, perquè pesaven 15 quilos tot cada una, va? O sigui, posaves dues caixes formades en dos vencisos i dues 30 quilos, la meitat de pes del cafè. I bé, allò que mos pagaven, tot d'una mos pagaven menys, que no llavors tant com mos van pagar un poc més. No ho sé ben cert, però la primera vegada si vaig guanyar fent feines tota la nit, damunt 20 duros, o pues eren duros, o talava menys, llavors mos van pujar un poc, mos van pujar i van arribar a guanyar més. Amb el tabac, quan van començar el tabac, era molt sagrat i només teníem por de que no ho sabiessin, i que per amunt i per avall, i tot d'una mos va agafar els 4 mesos de confiança, i el dia que feien feina, tiraven les dues coses de la primeria, i feien dos grups, i els dos grups aquests, molts no ho sabien si havia fet. Tu has de traslladar tabac i no ho has de saber més que tu, i és qui ven tu, i prou. Ara, després els altres, el cafè, com que ja era més bo de fer, diguem, feien cafè.
Per què era més bo de fer? Supos que...
Pues, degut a l'estat, m'apenjo que devia ser. Sí, perquè el tabac era més sagrat, diguem. El que llavors va arribar a ser tabac tot, com aquell que diu. I nosaltres aquí hi havia un... A molt hi havia un que tenia una torradora de cafè i aquell no sé com ho feia, però torrava cafè i hi havia en Saura aquell que era molt de so i deien que si en Saura també, com que si ells podien afinar un que fallís confiança, els ajudava encara. Un que ho guardava, els ajudava per guanyar els duros, també. Saps què vull dir? El que passa és que havien de saber com feien la feina. Saps què vull dir? Coses així.
I el vostre pare ho sabia, que
traginava? Sí, i mon pare de jove hi havia anat, també. I mon mare, com que havia perdut els pares jove, estava llogada a un puesto que li deien a Can Bernat Mica, l'O era l'Oso, i m'ho solia contar a ella. I ella feia... Bueno, un dia que se va presentar a la brigadilla allà per fer una remenada de coses per veure si trobaven res, la criada aquesta anava a comprar a l'O a la plaça, que era la meva mare, va arribar a ser, i la senyora deia, mira, ara has d'anar a comprar això, i t'endús els bots i els buits aquests dins això, davant les policies allà. I què? Era una olota. Pensava, aquesta no va de res, això. I era fer viatges i ho duia aquí, a una amiga, o a un amic, o a un altre, no sé què. I era una... Tant és com... Tant com cercaven, ella anava fent viatjats, i com que era una fieta, i sabien que ella seria... que no li sortiria res, i era potser li contar això. No.
Quan ells vareu participar en el contraband?
Ara, per dir-li la veritat, no ho sé, després van fer la temporada, aquí van fer poc, també, La temporada van fer molt, pues, després me van returar. Sé que van dur vegades guinevets i rellotges, perquè jo vaig anar a cap a l'emporter un vespre i me van carregar un sac de rellotges, diguem-ne, o no sé què era, i pesava el desastre. I sé que van tirar a descorrar el fals, que diuen que és quasi disc a l'emporter, i d'aquell temps no hi havia encara xalets per allà ni res, i allò ho manaven els pagesos i llaurat, és una terra més fina que no aquí dalt, i sé que vaig d'un sac d'aquests dins d'una tanca llaurada de terra, aquests que m'encallava cada vegada i genolls, i vaig passar per tot el sac dalt, i vaig voler morir. Però jo li vaig dur, perquè tot d'una sol feien ensaig de 60 quilos de cafè. Veu? Perquè després del cafè van venir el contrabando del tabac. I el tabac era més serio i més de tot, però el cafè, bueno, no era el que el cafè, era molt mal de manejar, eren sacs de 60 quilos. Jo llavors tenia 16 anys i estava molt prim, i els ossos aquests sempre he tingut un poquet grossos aquí damunt i tenia una crostera a cada banda de traginar sacs. Però jo ben satisfet, perquè almenys te trobaves amb un duro, saps, per gastar. I si no feies coses de so, havies de fer estivades els diumenges I per guanyar 40 d'euros amb unes estivades, diguem, havies d'anar diumenges i diumenges a acabar, després d'haver arranjat, ajudat a ton pare a arranjar el bestiar. Després anaven a fer l'estivada. I l'estivada, un any sec, no comies quasi res, un any una altra cosa, i allò ho tenies venut tot d'una, perquè la gent t'ho demanava perquè necessitàvem menjar, però amb allò no guanyaves res més que... L'estivada, pues, és, per exemple, vostè, per exemple, és pagès i té una tanca gran de patates sembrada. Però vostè té dos fills, per exemple, i li demana, bueno, mon pare m'hauria de donar un tros per sembrar. I son pare li diu, pues mira, que t'agrada aquest tros, sembres aquest tros, el fas net, i ho poses a punt, i ho sembres, i ho has de fer en diumenges, després d'haver-me ajudat jo al bestiar. Això era l'estivada. O un tros de tomàtics. Patates era el que sembrava més, patates. Tros de tomàtics i poca cosa més, perquè en llocs secs, si no pots regar, no pots sembrar virgínia, no pots sembrar moltes coses. Patates era el que sembrava més. I això eren estivaders, es deien estivaders. A més, l'amo, tenies un estivader, que jo era un fill de l'amo, i allò, mon pare i tot ho deia del senyor, perquè si el senyor sabia que jo havia venut un sac de patates, ho havia de saber perquè era que el havia venut, que no l'havia robat a ell, saps què vull dir? O sigui, eren coses així. Sempre havies d'estar molt sol, saps? Mira, li contaré una vegada que és curiós, eh? Perquè era el mes de juny i s'agaven aquí davant, de vora un usinac ja. Hi havia mon pare, el meu germà gran, un missatge que tenien, i arriba jo, i quan va arribar a sa casa, mon pare aixecava. Diu, com ha anat? Dic, bé, ha anat bé, tot. Diu, nosaltres vam anar cap allà baix, tu munys, perquè llavors només munyien una vaca, perquè quan acabava sa munyida n'hi quedava una que feien llet per casa, diguem. I aquesta vaca, me recordo el nom i tot, li deia Anna Rosa, i una vaca molt ximple, i me diu, tu entres en la rossa ara i munys, durs la llet de ta mare, i estes que ta mare prepara el berenar, si vas fer una olè, i mos durs el berenar aquí baix. Dic, vale. Jo me'n vaig demanar la vaca aquesta, l'hem de ballar el buè, la ferm, i em poso a munyir, i m'adorm, i caic d'esquena. Ben estès. I la vaca era tan ximple que no es va moure. Per tant, m'ha mirat com un quil, què te passa avui? M'ha mirat així. I jo vaig tocar, va, així, no està res, no està res. I vaig tornar a posar munyir. I m'ha recordat sempre això. Aquí ho he dit, i són coses que... I després, ma mare me prepara el berenar, jo el gal, i me'n vaig de la tanca, i entrec el berenar, i aquests es van posar berenar, jo em vaig posar estobonar de la paret, vaig quedar adormit. I tenien un missatge que era un bergant, no tenia 20 anys encara, que pensava aquest. Està molt malament. Els diants havien segat ordi curt aquell, que allò feia un mal d'esquena, i han segat tot el dia. I allò m'havia anat a fer la nit de feina, com havia d'estar després amb sola mà. Ho pot pensar vostè. I això era la vida de després. Era la vida de després. Una vegada estàvem a punt de dinar, jo, i com que nosaltres ens ho venia de l'O, coneixíem molt la Guàrdia Civil de l'O. I la Guàrdia Civil, després d'aquell temps, eren pobres. Anaven a peu de marxa, si anaven a un lloc anaven a peu, així com avui van amb un cotxe i no passa res, o van partint les motos i llavors cotxes. I estaven en aquell lloc de Sant Blai Nou i ells sembraven monyacos a les canacies, que és ran de Sant Bou. I es tornaven amb un pare i li deien, Salot, on té? Salot, ara és l'O, d'Ocellet a l'O. Quan vengui, que podrà venir i pujarem els monyacos que hauran cuit o hauran comprat allà baix. I jo me n'anava a les canacies i pujaven els monyacos, aquests, això. Això passant els anys, això que li he explicat, eren a Sant Blai Nou, que estaven al dret de Sant Bou, anava allò. Passant els anys, venim aquí i jo partesc amb el contrabando aquest. Hi havia qualcú que xerrava, veu, per ganes de fer molt anar malament. Aquest que anava a Sant Bou, hi havia un tal Tecles, que era mallorquí, Sebastià, Tecles, li deien en Tecles, era un guàrdia civil d'això. Bé, mon pare ja va fer molt de favors a ell, perquè si havia de ser una cosa, jo també era salat, i salat, vale, bé, aquest temps, com que eren pobres, tothom. I la qüestió és que un dia ve, aquí ja estan a punt de dinar, i jo ja sé, la taula per dinar, i pum, la Guàrdia Civil, en tecles, ui, ha de raros, oi, jo. Doncs jo he pensat, adiós. I crida mon pare i li deia, Miquel, Miquel, diu que podria ratllar amb tu separat, i que diu, sí, eh? Van entrar a una entrada, al costat, o del mateix pati, van entrar allà dintre, diu, ara molt de ser franc, li diu. Diu, tu i jo mos coneixem tant que m'has de dir, Salot, com és que va tant de contrabando? Salot era jo. Diu, jo no me'n entamunt, diu mon pare, perquè després havies de dir mentides sempre, perquè no podies dir sí, 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 perquè ja estava agafat. Diu, jo no me'n entamunt, però pot ser. Bueno, diu, no, jo ho sé cert, perquè mos ho han dit, n'hi ha un qui li du idea i té gana de... Diu, i ell fa tant de temps que o vine d'allí, o se cala vine d'allí, o es que no té ells, fa 3 setmanes que va fer feina de la nit. Carai, un pare diu, jo no me'n vaig en tema. Diu, i tot, diu, que jo ja sé estar per dinar, diu, que el podem cridar, i jo arreglaré amb ell, diu, i tu te'n pots anar a dinar, li va dir mon pare. Vale, me'n crida jo, i aquell home va estar tan de mambo tot d'un per veure si què, amb la sona, em diu, tu festeges el ve a Sant Climent? I dic, sí, eh? Jo era molt jove, llavors, diu, te tens ve de casar prest? Diu, no, casar no. Diu, i si nosaltres te donessin 10.000 duros, ja me va arreglar així, diu, tu podries comprar una bona casa i el dia que te casessis ja tindries... perquè les cases de Sant Climent llavors volien 30.000 pessetes o 35, o volien... No. Diu, nosaltres donem 10.000 duros. Dic, carai, dic jo, ojalà. I sí que me sap greu. Diu, i no, diu, pensai bé, tu diguem, pregunten de per ti, per aquella cosa, i tu cobraràs 10.000 duros. Diu, me sap molt de greu, diu, però jo no puc canviar el món, però... Què vol dir que no? Ja va començar a enfadar. Tu que tens por que no te fotin una barrada, ara ja va començar així, me'n record bé que m'ho va dir això de la barrada. Dic, no, jo no tinc por de res, jo no fic cap mal a ningú, ni puc dir res a ningú. I nosaltres estàvem dins d'una entrada, i dalt hi havia les cambres, hi havia plogut molt i tenia sacs de pastilla perquè no es banyessin, els tenia allà dalt, tenia les gàbies de conís, allà on les conies feien el coní, dins un caixó que tenien per fer els conills, allò ho tenia ple de tabac, tot, i ell era de com d'aquí anar a l'altra banda del carrer, d'un fora de sol. I jo me vaig aguantar allà, i quan van sebre després els jefes, que m'havia tingut això, diu, no hauràs fallat en cap paraula, no va ser cap pena que no ha fallat. I amb això me va agafar molta confiança, perquè me van apretar moltes vegades. I havies de fer-se embustero, perquè no podies dir la veritat mai. Després, quan estava de vora molt, perquè jo estava de vora l'institut, a una sínia, quan m'ho van anar de Sant Cremer, van anar allà. I allà entraven tabac nosaltres. I quasi sempre l'entraven amb 2 o 3 amics meus en bicicleta. Eren 3 que anaven en bicicleta, i un, no, 2 que anaven en bicicleta i 2 que anaven amb una Guzzi, una moto aquella. I aquells de Guzzi feien la volta allà als carrers que havien d'anar i quan tornaven deien, pots passar tal banda i tal banda perquè ara la policia o la Guàrdia Civil dels Tabacalers són a tal carrer. Tu pots passar per altre i no sé què. Bueno, la qüestió és que jo la primera bicicleta que vaig tenir era d'un barber que hi havia aquí que li deien del Medo. I anava de tabac jo i vaig tenir... Me va demanar 1.000 pessetes de la bicicleta, ja, una viatge nova, preciosa. Vaig anar a fer una volta a Sant Climent i se la me deien, carai, es veu que s'estivada dona, eh? Per una bicicleta. Bé, vol si anava a peu. I aquesta bicicleta, després, passant uns anys, que estaven a de vora molt, duia un sac de pastilles de tabac, la Brigadilla me'n veu una carrera d'Almó, un lloc que ara diríem el carrer de Sant Manuel, que hi ha una fàbrica que m'ha pes que està retirada, diríem la fàbrica i les gomes, i allò estava com abandonat per allà dalt. I jo anava al carrer de Sant Joan, havia de travessar el carrer del Castell, havia d'anar a un que entrava a tabac a desbarco llavors de molt, perquè comprava menjar per mariners. i tot se feia el mateix. I dins la panera que duia menjar, de baix ben col·locadet, hi havia menjar. Arribava els carabineros, què llevas? Bueno, la comida de cada dia, ellos, vale, passa. I de baix, duia tot el tomàquet. Tot era la mateixa cançó, sap? Aquesta vegada eren dos, un amic que està per aquí, que anava amb un sac ple, amb una bicicleta. I aquests ja l'havien encalçat una vegada, i em diu, i nosaltres anàvem un poc un fora un de l'altre, i davant hi havia un amb una Gucci, i mirava si trobava la brigadilla, el jeep de la Guàrdia Civil, i mos avisava tot d'una. Bé, aquest dia, passant per la carretera de Sant Lluís i el filater que hi havia desfilat allà. El filater era un vigilant, diguem, de l'Ajuntament, que per entrar vostè una dotzena d'hores, per exemple, molt, havia de pagar el que fos. Eh? Però nosaltres aquests ja els tenien comprat perquè aquests fumaven de franc, saps què vull dir? tot era el mateix camí, tot era el mateix camí, saps què vull dir? Diu, el lot s'alerta que ha passat la bergadilla ara. Diu, si se n'ha cap a Sant Lluís, no passa res. Però si ha agafat el camí d'en Barrotes, que voltava cap al carrer de Sant Manuel, diu, alerta, eh? Diu, feix via. Aquells asseguts, sí, es que anava darrere, un poc enrere, amb una bicicleta, parteixen. I jo parteix darrere. I quan som al carrer de Sant Manuel, que allò, aquest temps no hi havia ningú, perquè allò, pel llum, hi havia pel magir, i ja veig el jeep aquest que surt del camí del cementeri d'allà i du un llum llarg i ja me fa així cap a... Dic, adiós! Dic, jo no puc anar amb aquell, no cap allà. El primer carrer que vaig trobar, que després era com un caminot, perquè ara avui tots són pisos i tot és preciós, per tot allà on li dic ara. Agafi, a més, en mena amb aquells, agafa el carrer aquest de la dreta i per avall. Hi havia un forn allà i me recordarà sempre... I això era damunt mitjanit, i era en l'estiu. I els forners tenien un cigarro assegut al portal, i jo vaig pensar, com que no duen llum, tampoc és pixucata, perquè no m'ho interessava. Pas com una bala allà davant, i allò, hi havia còdols, renou, i aquest que tenia el cigarro es va assustar. I jo, carai, podries avisar a tu llum, no sé què. I jo, per avall. I després m'ho trob tancat, això. I ja me giro i ja veig el jeep que ja gira cap allà on jo havia anat, ja m'havien vist ells. I me trobo un tros de caminot i entro allà dintre. I com vaig ser un poc endavant, trobo unes portes tancades i dic adiós. Deig la bicicleta i agafa el sac, bot dins una tanca que hi havia. No era la paret gaire alta, no podia fer com un pot de pedrera allò. I dins el rincó del mestral feia molta fosca, vaig posar el sac i me vaig ben allargar jo. I ells van arribar amb el jeep fins a les portes aquelles que jo havia deixat la bicicleta. Van quedar allà i no van saber per on m'havia anat jo. I jo estava pensant, ara estic fotut per aquí, m'agafaran. Perquè no van saber per on havien de partir, me carreguen la bicicleta i no l'he vist mai més. jo agafo el sac, el puix dalt, el post, era dins un figueral de moro, el vaig deixar dalt una figuera de moro, i me'n vaig anar per dir, m'ho cercar aquells. I aquells que me van trobar me van dir, que tu m'ho han fotut tot? Dic, no, la bicicleta. I s'ha no m'ho han fotut. I llavors segur si el van... Perquè llavors, com era un lloc que hi havia les creies de Moreres, i jo me n'anava cap a l'esplanada a cercar aquells, la brigadilla s'atura allà, de vora jo, perquè no me van conèixer ni mucho menos. Diu, bueno, hasta mañana, buenas noches, i es van donar la mà. I jo dic, ah, sí... A què hora, no sé si van dir a les 5, que tenien que sortir a servici. Dic, si es retiren, i jo encantat, vaig pensar. I vaig passar per mig d'ells, com ara vostè i jo, així vaig passar. I se van despedir allà, un va partir per aquí, s'ha de per allà, i jo, per amunt, cap a cercar els companys. I els vaig trobar a l'esplanada, i com me troben, diu, que tu m'ho fa tot. Dic, la bicicleta segur. Dic, ara el sac l'andarà dur ara. Diu, no, ara me van dir, no. Diu, que és que s'han despedit ara de servici, que vaig de servici, i que jo passava arran d'ells ara i no m'han conegut ni res, perquè no me'n coneixien. Bé, van anar agafat sac, han segut, si llavors ja van dur allà, quan te'l havien de dur, ja va estar.
era José Pons Camps, nascut a Sant Climent el 1932 i entrevistat el 2021 juntament amb el seu company Guillem Guanyalons, a qui escoltam en uns segons. Abans, però, feim una breu pausa.
Tres ràdios, dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Hola, de nou, som en Joan Cabot i això és Aire i avui estem escoltant els testimonis de dos contrabandistes menorquins. José Pons Camps, a qui acabam d'escoltar, i Guillem Guanyalons, a qui escoltam a continuació. De nou, algú nascut en una família humil que va trobar en el contraband una manera de fer quatre sous en una època en què això no era precisament fàcil.
Guillem Guanyalons, Gomila, va néixer el 36, dia 16 de setembre. Va néixer una finca que es diu Cotainet, que és del terme de l'O. Jo sempre he fet de pagès. Llevat d'alguna època que vaig fer 3 o 4 anys a l'aeroport, i ja estàs a viure, com vaig saber, me marejava. Tenia vèrtico. Vaig dir, no va bé, això. Que vaig viure aquest any, com a l'aeroport, i vaig fer 3 o 4 anys a l'aeroport. I no vaig entrar fins a l'aeroport, bueno, no vaig entrar fins a l'aeroport, i vaig tornar. Mai vaig al camp, eh? Jo m'anava a una finca que es diu Machani, que està aquí a prop, dona el dindant de l'aeroport, un sol de la finca la van acabar, l'aeroport, i mai la vaig deixar. Jo sempre he tingut... He estat al camp, sempre, jo, i punt. Entens? Sempre he estat al camp. El que deia, que era, normalment es fa mi feina. Sí. Mira, te diré una cosa. Quan vaig anar a Machani, jo, era l'any 64. M'havia casat d'altres, estava més nens que això, saps? Que quan vaig dir tot aquell dia de munt i tot això, vaig quedar net. I després no em vaig quedar. I va anar de pagesos a la finca d'aquí. Aquesta finca era d'un senyor ciutadellenc que era un viatjant de sabates. Tenia una fàbrica de calçates pròpia i era un home que ja corria per Alemanya i per tot. Tipo molt emprendedor. Una empasta també, saps? El potero, tenia tot. Quan vaig anar allà, jo, m'ha va dir: aquesta finca i totes aquestes no són per sembrar i per cultivar. Això jo no ho volia, però vosaltres voleu, tot això serà turisme. I si no, serà una ruïna. Perquè això d'acabar dins un bloc com això per posar-hi un gra de blat i fer una espiga, i si no plou, sements d'oreix, això és un fracàs total. I m'ho va dir més la veritat. Això era el camp. Era fam i feina. I punt. Bé, el turisme va donar molt aquí, ha donat molt a tothom. El camp s'ha abandonat, en part, està bé abandonat, perquè també era un pam i feina, tampoc no guanyaves res. Quan vivies, ja estava tot. Els senyors, la majoria, eren un cabròs tots, perquè te traien la suc. Te donaven a mitges, la finca a mitges, tots els gastos pel dono. Viure, i perquè tots els gastos, molts, llogarets de per aquí, venien per menjar just. Aquests senyors, que eren senyors que tenien finques, que vivien amunt. Si porta un tenia dues finques, l'altre tenia tres. I venia, quan venies, que t'havies d'allò escapell.
Sí, a veure, allà. Tapa, tapa, fa molt de sol, tapa.
No, i també, però... D'altres quan no ho vam fer mai.
Exacte, tot bé.
Perquè el, el Mercadalet va fer mai que va voler que llevessin escapell, però molts llevaven escapell. Bé, això... Això és el que hi ha per aquí, saps? Ara te contaré una cosa. Aquí va venir un capellà, que és de Ciutadella, que li diuen en Pet Sastre, que quan va sortir de capellà, va anar de capellà a Pitjor. I allà hi ha un senyor de Ciutadella, o estava a Ciutadella, que toca li diuen Esbaró, que tenia 11 finques allà damunt. I tenia els pagesos matxacats, saps? Quan va venir la guerra, poc que no li fotessin el coll baix, va tocar el dos. I aquesta gent, què feia, mare? I la van juntar i van dir, jo crec que el que hem de fer és agafar un llibre i cada setmana, cada mes, tot i comptes, tenim un llibre de gastos i té que vingui i presentar el llibre. Vale? Van a això. I aquest senyor, i els diu, oh, diu, sabia que tenia bona gent, però ara m'ho heu demostrat, diu, és que sou més bons del que jo em va crear. Diu, no sé com us ho pagaré. I un li va dir, quan llavors és un deuma, i el deuma era de cada 100, un deu per ell, i d'altres imatges, el deuma. Llavors, si ho veus deuma, diu, això no ho ponen llavors. I en Ben diu, i aquesta gent, era tan bona gent, que venia i se confessaven. I ens havies de perdonar perquè ells t'obligaven a robar. Ens havies de perdonar perquè havien robat, perquè ells, el senyor l'obligava a robar. Sona així. Era una feina antiga, que el que havia per tot, que lliuraven amb bícies i cavaven amb un càvec i feien això. Sembraven i cuien, i a vegades cuien poc i a vegades cuien més. La feina del camp era una feina pobra, s'agonyava molt poc, però la gent era més feliç a cara perquè estava conformada de lo que tenia, i avui no hi estan. Jo vaig anar a escola fins a 11 anys, no vaig prendre res. Primera, que no volia anar a escola, perquè estàvem una feina que nosaltres, després de veure els canotells, hi havia 5 quilòmetres per venir a escola. I van venir molt poc, a escola, no. Però van començar a fer contrabando, perquè una cosa és fer contrabando i salten a fer feina de contrabando. Hi ha molta diferència. Començar a fer feina de contrabando, van començar a fer feina. Jo que tenia 14 anys, l'any 50, amb aquesta gent, que anaven a traginar un sac, ell ha dit una cosa que no és com jo, quan venia sa mare que feia feina, sí, guanyaven 150 peles, guanyaven 30 d'euros. Per anar d'un sac de cafè des que no té ell d'aquí, del poble, en guanyaven 10. Són les seves primeres que vaig cobrar jo fent feina de contraband. I jo hi anava perquè venia a fer feina a la casa, a la nostra. Nosaltres a la finca tenies que un hotell que era de la finca. I clar, si havia anat a una altra banda no m'ho haurien dit, o no hi haurien anat. Però com que venia a la nostra, jo tenia ganes d'anar-hi també i vaig anar. Però això vaig començar molt jove, més que molts. Tots ells eren més joves de tots. Mon pare no era contrabandista. Mon pare era una cosa que li agradava. Així que a mon mare li agradava molt, perquè jo havia vist que seva, el mon pare no havia anat mai, i era una cosa que ho feia per necessitat. Perquè en aquella època el camp era molt pobre, i el poble també era pobre tothom. I molts per necessitat es van dedicar a fer això. Perquè per gust, agafar un sac de 60 quilos des que no deixi dolor Sant Climent Homo, no era un gust molt agradable. Era una necessitat que teníem i fèiem per necessitat. Hi havia moltes cases de feina, hi havia la feina bruta, de fer feina com a burros, però hi havia aquells que eren els que venien, els que repartien com feien ells, sol que hi havia. Quan van deixar d'anar amb la companyia que anava d'ells, que es va desfer, doncs van muntar una altra companyia i ells, o ells, els socis, suport, i nosaltres vam muntar una altra, vam fer dos. Nosaltres telefonaven a Palma, com ho van muntar per nosaltres, t'enviaven un telegrama, perquè no hi havia telèfon. Telegrama, pam, pam, anava allà a la Ravaleta, a la central, que per... tot donava una hora, i te deien, demà soparem junts, en el bar tal. I que demà vindrien, o demà passat. Això és el sistema que feien. O nosaltres ho fem, així. I és que ho feia tothom.
El contraband no era una activitat exempta de París. De fet, Guillem Gonyalons, un poc més i no compta. Una nit en què traginava, un guàrdia civil li va embalar un tir. Per sort, va sobreviure.
Bueno, mira, jo anava travessant un camí, jo anava davant, i un guàrdia civil me'l va fotre una sota així. Para si vostè i jo vaig fotre expulsada. I ell va fotre un tir, i va ser tot. Me'l va tirar de darrere, Jo vaig agafar el dobro i me vaig girar, que vaig mullar les caixes. Ell pam, 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 em va tirar 4 o 5 i van quedar parlant de totes les paret. Vaig amb el Rafael de forma, el senyor d'aquella finca, quan vaig sortir de tot això, vaig anar a veure'l, i diu, vine a veure's. I en el camí hi havia encara les bales marcades a les parets. Jo crec que aquell home el que va tenir va ser més poc, res. Era un jove, perquè ho va fer pagar en el sergent i no ho era el sergent. Era un soldat que era nou. Era un... Jo ho sé cert, ara, això. Perquè després de molts anys, jo vaig anar a passar la revisió a la cortina de Sant Lluís, aquí, hi havia aquest, en Mendes, aquest. I jo li faig. Vinc a passar la revisió de les escopetes perquè dic que les armes són perilloses. Diu, sí que ho són perilloses. Això m'ho he de dir, jo també. Ho va dir que sí. Vaig caminar un quilòmetre foradat, jo. Jo vaig quedar foradat. Me van tirar aquí, en aquest costat, i la bala, com arribava les costelles, es va girar, me va fondre tres costelles, que les estelles van quedar dins la camina. I la bala va sortir. I tothom va tocar el dos, com natural. Com si estils, no esperes, eh? I jo vaig anar a un puesto que sabia que hi havia un munt, que hi era, perquè hi ha puesto vegades que no hi era, que era un altre. Jo era un amic, i vaig dir, vaig tocar la finestra, i aquell que me veu a tot pedaçat, que ha passat, i m'ha fotut un dent. Aquell home va quedar molt, molt bé, li tenc quasi part de la meva vida, me va llevar la roba, em va agafar una vianda, me va embenar i me va aturar la morralla. I va anar allà a Sant Climent, va telefonar a les metges, el que no li va dir la veritat. Vinga, que tinc un home malalt, i li tenia malalt, per cert. I quan va ser aquí, el metge allà baix, de vora la mà, diu, conyo, és que això no... I va anar 100 altra vegada amb el metge, amb el Sant Climent, i va agafar un que deia en Nicolás, que tenia un taxi, me va agafar i me va endur a l'hospital. I allà va començar el procés. Vaig fer 37 dies a l'hospital, i després vaig ser a casa nostra, mentre no vaig recuperar. Sembla una ferida un poc grave, saps? Però, bueno, això va anar molt bé, perquè vaig quedar viu.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Ja sabeu que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/cat. La música que feim servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.